Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ai, avui, perquè en l'espai musical de l'aigua ens vestim amb les robes més rockeres que hem trobat per reunir-nos amb un dels clàssics del rock, Deep Purple.
L'aigua musical.
Aquestes primeres notes, que segur que us sona, segur també que us inciten a ballar i a moure el cos. I és que la banda anglesa, formada a la dècada dels 70, és un dels baluards més importants del rock and roll del segle XX. La cançó que hem triat és Smoke on the Water, Fum al damunt de l'aigua, un dels clàssics més populars de Deep Purple. Fum al damunt de l'aigua, que explica la història d'una bengala que va provocar un incendi en un concert a Montreux i que ha estat considerada una de les 500 millors cançons de tots els temps.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Itàlia i la seva música són les protagonistes cada dissabte a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Si t'agrada la cultura musical italiana, et convidem a fer un repàs dels seus millors temes a Momenti della Canzone Italiana, els dissabtes a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la vall cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Xirinacs avui, un programa dirigit per Lluís Planes i presentat per Joan Trias, amb la col·laboració de Fundació Vida Bona.
Siguin tots molt benvinguts a les zones de Ràdio Estel en aquest Xirinacs avui, com dèiem, a la direcció Lluís Planas. Què tal?
Hola, què tal?
Novament als estudis de Ràdio Estel. I el control tècnic, com sempre, en Toni Huguet. Un programa, com saben, que pretén retre homenatge a la figura de Xirinacs, però sobretot i també al seu pensament. Avui tractem un tema clau, un tema com l'economia, i és que Xirinacs va treballar també a aquest aspecte, eh, Lluís?
Sí, Xirinacs era un home molt polifacètic, com estem descobrint, i per això una mica és el que anem desgranant, no?, al llarg d'aquests programes. I amb el tema de l'economia també hi va dedicar molta energia. No? Uh-huh. Si ho emmarquem en el seu model global de la realitat, un dels quatre pilars, no?, de la societat humana que veiem en els programes anteriors és justament l'economia, no?, juntament amb el pilar de la comunitat, el de l'ecologia i el de l'ecumene. No? I en aquest cas, amb el tema de l'economia, Xirinacs va conèixer un geni barceloní que es deia Agustí Xaló. De fet, va morir un any abans que Xirinacs, l'any 2006. I en Xirinacs li ha impressionat tant la visió avançada i innovadora d'en Xaló que li va demanar que setmanalment li anés a explicar els seus coneixements i propostes de societat, de moneda transparent, d'ecologia, d'història humana. És a dir, era un pou de saviesa, l'Agustí Xaló. Mm-hmm. I li va demanar que l'unés, si volia anar-ho a explicar, una escola d'adults que tenia en Xirinacs, no? I d'aquesta manera, doncs, durant 3 anys, va assistir en aquestes classes d'en Xaló i va influir moltíssim en el pensament de Xirinacs, que, de fet, tot aquest llegat de l'Agustí Xaló el va incorporar en el seu model filosòfic.
Tu, Lluís, vas conèixer, l'Agustí Xaló?
Sí, era un home molt interessant que, si no recordo malament, era cada dimarts i dijous ell convidava un grupet d'amics a dinar a casa seva. No? Uh-huh. I hi havia, doncs, una dona, l'Arcàdia, que els hi feia, preparava el dinar i que l'ajudava a casa seva. No? I en Xirinacs hi anava un cop a la setmana, en aquests dinars d'amics.
Déu-n'hi-do.
I una vegada em va dir, vols venir a conèixer aquest home? I dic, home, seria un honor, no? Seria un plaer. I recordo l'anècdota, no?, que vam ser els primers d'arribar i l'Agustí Xaló ja estava assegut allà al fons de la taula i només entrar... Allò dius, bon dia, aquell home amb la seva barba blanca, allà, no?, que tenia aquella imatge de savi, i em diu, vosaltres, els joves. I jo dic, què em dirà ara, no? Diu, vosaltres heu de fer la revolució, no? Diu, és molt fàcil, diu, només s'ha d'agafar els diners per dalt i injectar-los per baix. I ja està, no? Això me'n recordo molt d'aquest inici.
Quin paper, doncs, juga en el llegat de Xirinacs, com deies, tot aquest model econòmic que avui coneixerem?
Bé, si miréssim de resumir aquesta excepcional aportació al món d'un visionari com Xirinacs, podríem dir que en els greus problemes de la humanitat ell era molt conscient de l'evidència que un dels principals és l'acumulació, per una banda l'acumulació de poder, de decisió en mans dels estats, i per l'altra l'acumulació de riquesa d'uns pocs, no?, en detriment de la majoria de les persones. I, de fet, ell tenia molt clar que tots dos tenen solució. No? Hi ha una part, per exemple, l'economia té una solució tècnica, que és la gran aportació de l'Agustí Xaló, i que Xirinacs ho va treballar molt després, però Xirinacs ho vinculava també molt a aquesta part més humana, que és la presa de decisions, que això passa per el que ara en diríem l'apoderament ciutadà, una democràcia participativa, basada en el diàleg i el consens de baix cap a dalt, per poder resoldre tots aquests temes, no? Uh-huh.
Entrem, doncs, si us sembla, en matèria econòmica, escoltant aquest I tu, sols tu, de Diluvi. Són les tres voltes rebel, Lluís, que ens deia, recordant-nos aquell moment en què tu vas entrar a la sala i el Salut deia, els joves heu de ser rebels. Entrem, doncs, com dèiem, en matèria econòmica. Com podem definir la situació de l'economia en el món d'avui?
Bé, em sembla que és evident i tots en som molt conscients que és dramàtica, no? Havent-hi riquesa sobrada al món, i malgrat la globalització, diuen alguns experts que va reduint, la tendència és que va reduint diferències entre estats, per altra banda, ens trobem que èticament és injustificable que els desequilibris entre les persones siguin creixents. No? I aquí he recollit algunes xifres, les xifres normalment maregen, però està bé que en diguem algunes.
Va, entrem en aquestes dades, en aquestes xifres.
Per exemple, no? Encara que aquesta tendència pot ser una mica positiva, però cada dia encara estan morint de l'ordre de 30.000 persones de gana i de malalties curables. Mm. És a dir, estem parlant d'una persona cada 5 minuts, no? Cada any això és l'equivalent a un holocaust i mig, no? Quan hi ha menjar de sobres per tothom. O, per exemple, més de 2.000 persones tenen fortunes superiors als 1.000 milions d'euros. I aquesta xifra creix. Es diu que cada vegada, cada dos dies, hi ha un nou 1.000 milionari d'aquests. I la riquesa d'aquests 1.000 milionaris ha crescut prou com per acabar amb l'extrema pobresa al món fins a 7 vegades. Això està aviat dit. És a dir, aquesta riquesa que aquesta gent mai la podran ni gaudir, és desorbitada, podria acabar 7 vegades amb la fam al món.
Per tant, només amb la riquesa d'un sol hi acabaríem, eh?
No tinc calculat això, però és possible que sí.
Fent un promig.
Fent un promig, exacte. Els salaris augmenten un 2% anual, mentre que la riquesa d'aquests 1.000 milionaris augmenta un 13% cada vegada, és a dir, 6 vegades més. Una dada impactant també és que l'1% més ric del planeta segueix acumulant més riquesa que el 99% restant de tota la humanitat. Això és una dada de Crèdit Suís de l'any 17. És a dir, que mentre els rics cada cop són més rics i els pobres cada cop són més pobres, no? I les dones i els joves són els més afectats. El més greu és que si els pobres s'haguessin beneficiat del creixement econòmic que hi ha hagut aquests darrers anys, haurien sortit de la pobresa 700 milions de persones, per exemple, mentre que aquest increment de la riquesa s'acumula cada cop en menys mans. I això sense parlar de les barbaritats que els estats decideixen gastar-se en armament amb els nostres diners sense ni preguntar-nos. No?
Aquestes dades esfereïdores, pel que fa a Catalunya, a casa nostra, quines són?
Doncs mira, també n'estem afectats, no? Això ens sembla a vegades que això queda lluny, però no, és obvi que el que s'anomena quart món, no? La pobresa en els països més desenvolupats és greu i també afecta a la qualitat de vida. Per exemple, els catalans pobres, segons estudis, viuen 8 anys menys de promig de vida que els rics. I al món, per exemple, l'esperança de vida dels països pobres de l'Àfrica, n'hi ha alguns que està entre els 49 i els 60 anys, tot just, no? A casa nostra, la diferència entre les persones amb una renda per càpita més alta i les que la tenen més baixa, els països catalans, aquesta diferència, per dir-ho així, és de les més altes d'Europa i va creixent. És a dir, si ara a casa nostra l'1% més ric tenia el 13% de la riquesa, fa pocs anys, ara aquest 1% ja té el 20% de la riquesa. No? També aquí es va accentuant aquesta diferència entre rics i pobres. O, per exemple, parlant del drama dels habitatges, no? Jo sempre dic que és curiós que l'espècie humana, que és la més avançada, segurament és l'única que té un problema per tenir un cau. Tots els animals de la Terra tenen el seu cau, no? Doncs resulta que els humans ens fan fora del cau, no? És a dir, cada dia hi ha 30 desnonaments aquí, no? Més de 800 cada mes. Això són drames reals de famílies, no? I més dades, per acabar de marejar, no? Un 20% dels catalans té ingressos per sota del llindar de la pobresa. I més d'un 5% de catalans tenen mancances materials considerades severes.
Déu-n'hi-do. Com s'explica que això, a dia d'avui, en ple segle XXI, encara sigui així, encara sigui aquest drama?
Bueno, és la pregunta, no? És aquest, seria fer una pinzellada filosòfica abans d'entrar a desplegar les solucions, no?, que proposaven l'Agustí Xaló i en Xirinacs. És a dir, si hi ha solucions, com pot ser que tots fem la nostra vida diària com si res passés? No? Això és, jo penso que ens interpel·la. No? I aquí, no sé, jo, possibles respostes en la filosofia poden ser moltes, no? I cadascú pot tenir les seves. Una possible, seria que potser és que ens fa tant dolor assumir aquesta injustícia que potser preferim no mirar-la, no? O no sabem resoldre-la i, per tant, xiulem i mirem cap a una altra banda, no? És veritat que potser sigui un problema d'egoisme. És a dir, mentre jo tingui el meu plat a taula, els altres ja s'espavilaran, no? És un debat profund, de fet, no? És la naturalesa humana. Pels que creiem que la resposta a aquesta naturalesa humana és que sí, que anem cap a millor i que volem resoldre aquestes injustícies, és una qüestió de que la consciència està evolucionant, no? I potser encara estem en una era de consciència petita, individual, i que està evolucionant cap a una consciència més global i plena, i per tant aleshores seria un problema de maduració. No seria tant una qüestió d'imperfecció o de que la humanitat està descarrilant, sinó de... És allò de... Una fruita, quan no està encara prou madura, és imperfecta? Segurament que no, no? Segurament és que encara és immadura, simplement.
El que deies, no sabem si aquesta humanitat, però, tret de punt filosòfic que ens feies, està descarrilant o anem per un mal camí o què està passant, no?
Clar, i el meu parer és que estem tot just aprenent a funcionar com una comunitat humana, no? Em recordo un símil, Cirinax també tenia molts estudis en biologia, i eren constants, no?, els paral·lismes, i jo penso que hi ha una imatge molt gràfica, és... El nostre cos humà, o el cos humà de qualsevol mamífer, si mirem com ha evolucionat des de que en el planeta Terra només hi havia unicel·lulars que s'estaven allà barallant en un doll d'aigua per un aliment, aquest misteri de l'evolució ha anat fent que van anar creant cooperacions, van anar descobrint que si s'aliaven i cooperaven, doncs generaven realitats molt més avançades amb noves propietats, no? I ara tu veus que el propi cos humà és un exemple de solidaritat impressionant. És a dir, quan tu menges qualsevol aliment després de dies de no haver menjat, no hi ha cap guerra per veure qui se'l queda, es reparteix solidàriament a totes les cèl·lules i fins i tot es dona prioritat a les més vitals si s'han de sacrificar d'altres per salvar el conjunt, no? Doncs la imatge seria que estem caminant cap a una comunitat humana que funcioni amb la mateixa harmonia que un cos humà.
Delen, que ens oferia i ens ofereix aquest crit. Deixa'm preguntar-te, Lluís, perquè quan pensem sobre pobresa, normalment ens fem aquesta pregunta. A qui beneficia la pobresa? Beneficia algú?
Bé, fora d'una minoria més explotadora o que està acumulant aquestes ingents quantitats de poder i de diner... La pobresa, de fet, perjudica l'economia en general, no? Perquè no es consumeixen els béns necessaris no per raons de que en sobrin, sinó per raons de que la gent no arriba a final de mes, per dir-ho així. Per tant, des d'aquest punt de vista estrictament econòmic, l'economia i les empreses i els productors necessiten que la gent no sigui pobra perquè pugui coincidir. Altre repte és que aquest consum sigui sostenible ecològicament, però aquest no és el tema d'avui.
És a dir, Lluís, que el problema és la desigualtat i acumulació de la riquesa.
Sí, de fet, podríem dir que és, si fem una simplificació, que tenim un doble problema, no? En primer lloc, aquesta creixent desigualtat i acumulació de riquesa en poques mans, i en segon lloc, el frau, és a dir, el diner que no tributa. No? Segons diferents autors, com per exemple Gabriel Zucman o James Henry, segons les dades, es calcula que entre 8 i 30 bilions d'euros són evadits de la fiscalitat, no? Mercats negres, paradisos fiscals, etc. Això vol dir 8 i 30 bilions, vol dir entre 8 i 30 milions de milions, no? Que es calcula que això pot ser entre un 10 i un 30% del PIB mundial. Per tant, un dels grans problemes és que no es controla el frau, i això ho permet el fet de que la moneda, a diferència de com eren els seus inicis, ara és anònima, no? Expliquem com ho expliquen en Martí Olivella, en Jaume Rodri, l'Arcadi Oliveres i el mateix Xirinacs, a un breu vídeo molt, molt il·lustratiu que podeu trobar al YouTube, que es titula La moneda telemàtica.
La moneda actual és una moneda anònima, desinformativa, i que no diu ni qui compra ni qui ven. I no permet conèixer què està succeint en l'economia. Aquest anonimat és el que permet que s'estengui la corrupció.
Ara no sabem quanta moneda hi ha. Tot és anònim, tot és amagat.
Només en els darrers 3 anys les companyies immobiliàries espanyoles, segons estudis publicats, han defraudat en el fisc al voltant de 19.000 milions d'euros, però recentment fins i tot hi ha hagut un altre estudi més actualitzat, que ha sortit des de la Universitat Pompeu Fabra, en la que es parla d'un frau global de 80.000 milions d'euros l'any.
Els mateixos estats no poden controlar, tenen el problema de la inflació i la deflació, no poden controlar.
Potser, què sé jo, les 9 dècimes parts de les barbaritats que es fan en el món són delictes per raó de diner. Per tant, si el diner fos responsabilitzat, desapareixeria, o almenys seria molt difícil, una quantitat immensa de delictes terribles que pateix la humanitat actualment.
Deien Martí Olivella, Jaume Rodri, Arcadi Oliveres i el mateix Xirinacs, que ara està tot molt més amagat. Però, malgrat tot això, cap on pot anar la solució?
I el sistema que proposa l'Agustí Xaló i que va treballar també i difondre molt en Xirinacs es podia resumir amb 3 elements o conceptes, no? El primer és aquest que ens comentaven, el canvi de la moneda anònima actual, el fet aquest de que tenim bitllets que tu en pots fer el que vulguis i no deixen rastre i que, per tant, permeten la corrupció, el crim, el frau, etc. Doncs canviar-los per una moneda nominal, transparent i responsable. És a dir, una moneda telemàtica que en Xaló anomenava factura-xec. Escoltem en Xirinacs com ens resumeix les 3 dimensions que pot tenir la moneda.
El sistema de l'Agustí Xaló es basa en una reflexió sobre el paper de la moneda en l'economia. Primer que tot, caldria que sapiguéssim les diferents dimensions que té la moneda. Veiem-ne les 3 dimensions. La primera dimensió és la dimensió econòmica. O sigui, la moneda, el que té la moneda, té dret de propietat sobre el que compri. És a dir, la moneda és un dret de propietat. Després hi ha un segon valor, que és un valor científic i ordenador. Aquest valor científic és important perquè la gent no sap que el mercat és una magnitud mesurable. Una economia d'un país sense control científic, doncs se'n va cap al precipici. I la tercera cosa és el valor ètic, que també falla si nosaltres som irresponsables i tot allò que fem no hem de donar comptes a ningú. És a dir, és una cosa que és secreta, no? Que això, en termes de l'Agustí Xaló, se'n diu la moneda anònima i irresponsable. Una moneda que no se sap qui ha fet la transacció, ni d'una banda ni de l'altra. Aquestes 3 dimensions de la moneda són importantíssimes. I el sistema de l'Agustí Xaló es funda en una meditació molt profunda sobre aquests 3 extrems per intentar superar-los i intentar resoldre'ls.
I escoltem doncs, també en Martí Olivella i en Xirinacs, que ens apunten en què consisteix aquesta moneda transparent, aquesta factura xec.
Com podem aconseguir una moneda que no sigui desinformativa des del punt de vista de la ciència econòmica i que no sigui anònima perquè els jutges puguin fer el seu treball investigant i documentant els delictes que intervenen diners? La proposta de l'Agustí és una proposta conceptual, però també pràctica, que anomena factura xec. Tots sabem què és una factura, on posa el servei que es compra, la data i el valor que té. I també sabem què és un xec, l'ordre de pagament d'una determinada operació. En la mesura que factura i xec estan separats, no aconseguim tenir la informació de mercat perquè la suma de valor de les factures no sempre correspon als diners que s'han utilitzat. La proposta d'una factura xec és que en un sol document quedi constància de qui ha comprat, qui ha venut, què s'ha comprat, a on i quin és el valor. D'aquesta forma, els economistes i el mercat podran tenir informació actualitzada sobre el que cada dia es compra i es ven.
Ha estat impossible fins ara tenir un sistema escripturari per poder disposar d'una moneda responsable i científica. A partir d'ara, amb l'aparició de la telemàtica, de la teleinformàtica, això ja és possible.
Lluís, amb tot això, ens deies una moneda telemàtica és la que proposen, una moneda similar amb una targeta de crèdit, entenc?
Sí, és a dir, que tu ja no podries pagar amb bitllet, sinó que tota transacció econòmica quedaria registrada no només amb la quantitat, sinó qui l'emet, qui la rep, amb concepte de què, és a dir, quina mercaderia o servei o producte has comprat, la data i el lloc, no? I això molta gent li diu, home, però llavors perdrem la intimitat, no? Quedarà tot molt registrat.
Hi havia més control, exacte.
Hi havia més control. El que passa és que cada cop, gent com, per exemple, l'Arcadi Oliveres, inicialment eren una mica reticents a aquest model per aquesta raó, no? Però sí que han anat com derivant cap a l'acceptació perquè el benefici és molt major que aquest risc, perquè, de fet, avui en dia ja estem molt controlats tots amb els moviments de diners i tot plegat, no? I per altra banda, aquestes transaccions són secretes i només es podrien fer públiques en cas d'ordre judicial que hi hagi sospita d'algun delicte. Per tant, la intimitat també queda com garantida.
Per tant, deixa'm preguntar-te en què milloraria la vida de les persones amb aquesta moneda telemàtica.
Clar, que aquesta nova economia, que es basa en poder comptabilitzar, no?, realment l'economia, això, diguéssim, és la mesura, la correcció més tècnica que et permet després, l'Agustí Xoló parlava de crear una banca pública, i quan diem pública no ens referim a oficial, estatal, sinó pública realment en el sentit comunal del poble, de la comunitat, que gestioni tot el diner corrent que genera l'economia productiva, no? I el Xaló deia, només agafem el corrent, de moment, el diner termini, deixem-los i els bancs privats, que no se'ns tirin massa a sobre, no? Per tant, això seria com un segon element fonamental. Per què? Doncs perquè la plusvàlua d'aquest diner comunitari, que és ara el que es queden els banquers i els grans capitals, no? Repercutiria en benefici comú de la població, de la gent, permetent sobretot dues coses. D'una banda, una renda bàsica, que permetria a tothom el dret a viure i cobrir les necessitats bàsiques, i de l'altra, un element també molt interessant, que és un salari digne per totes les feines vocacionals no productives. És a dir, ell deia, l'economia productiva s'ha de continuar incentivant, això és una correcció en relació al socialisme d'estat, no?, que desincentivava molt la iniciativa privada. És a dir, no, la gent que té iniciativa productiva, els emprenedors, que creïn negoci, que facin diners, però d'una manera transparent, no? I tota aquesta plusvàlua del diner d'aquest banc comunitari permetria donar un sou digne als artistes, a les feines culturals, socials, metges, mestres, etc., tot allò que no és productiu i que és tan o més necessari que l'economia productiva.
Si et sembla, escoltem com ho explicaven Xirinacs, Martí Olivella i Jordi Griera.
Una proposta de superació del capitalisme i del comunisme, una verdadera utopia, li dic tova, perquè es podria realitzar ja actualment, inclús si s'hagués pogut realitzar, si s'hagués volgut.
Aquest crec que és l'element més revolucionari i més interessant de Xaló, perquè permet anar més enllà del capitalisme, que pretenia la hiperproducció però explotant la gent, i més enllà del socialisme, que pretenia la socialització de la riquesa però descuidant de vegades la producció. Si sabem col·locar capitalisme i socialisme dintre d'un marc de sostenibilitat ecològica i de transparència responsabilitzadora, potser haurem trobat el camí que estem buscant durant tant de temps d'una societat lliure, solidària i sostenible.
Els greus problemes que té el món, fam, crisis financeres, es poden resoldre d'aquesta manera. No és cap utopia. Per això arribarà.
Seràs un puny al salvament. Doncs per tot això és pel que ha donat el programa de Xirinax avui, en aquesta edició. Lluís Planas, moltíssimes gràcies, com sempre.
Un plaer.
Seguim parlant de la figura de Xirinax. Gràcies també al control tècnic a Toni Huguet i qui els ha parlat, Joan Trias. Fins la propera edició de Xirinax avui, aquí a Ràdio Estel. No s'ho perdin. No vas llamar, postres a